Esteve Molero, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Joan Pinós, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Una bestiesa de pregunta per començar. Amb gran es pot tocar d'aquesta manera? Amb aquest tempo, al gener?
Sí, sí, bueno, depèn de qui bufa.
Però pregunto,
però sí.
Però es podria, eh?
Sí, sí, vam tocar-ho, arribes a l'últim concert, vam pujar a tocar uns grallers, aquest mateix arranjament.
Aquest mateix arranjament.
Perquè el tou permetia, eh? El problema que té la gralla és que depèn de quina tonalitat no ho podria fer, eh?
D'acord. Els hi va agradar, els grallers, tocar-ho d'aquesta manera?
Sí, sí, hi havia el Blai Fontanals, hi havia... Sí, sí, home... Sí, 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 clar, passa que l'instint els traia...
Anava a dir, si en Blai va donar el Neil Obstet, doncs...
Sí, el Blai fill, eh?
No, ah! és que gairebé em serviria igual el Blai fill que el pare,
no,
eh?
No,
en aquest pas...
No,
que... molt. Ja hem fet altres experiències d'unir gralles i d'això, sí.
El que els costa, evidentment, és tocar-ho amb un ritme una mica diferent, perquè tan acostumats a tocar-ho sempre igual i de memòria sempre igual, el que costa a vegades és canviar-li una miqueta el ritme, no?
Ah,
sí, sí, s'ho van passar bé i tant.
Recorda, Esteve Molero, que el 1982 va conèixer Manuel Rius.
Mm-hmm. Sí, perquè aleshores els meus pares van anar a viure a Ribes i jo era petit i clar, vam anar a parar al costat en una casa on hi havia un senyor que tocava el piano, no? I aleshores, però, clar, no ho sabíem pas, que no sabíem qui era. Mon pare potser sí que sabia qui era, però bueno, aquell senyor no parava, s'havia acabat de jubilar i no parava de tocar el piano, i era el Manuel Rius. Sí, sí.
I era una persona, o almenys així la defineix Esteve Molero, discreta, sí, sense cap mena d'interès pel protagonisme, vaja, a les antípodes del món actual, oi? L'anti-selfie, l'anti-tot.
Sí, era molt... Sí, era tal com l'has descrit tu, i a més no era conscient de que les seves músiques es toquessin tant. No, perquè als anys 80 tampoc es tocava tant com 20 anys després, eh? I ell tampoc no... Li deies i, bueno, ell, la seva il·lusió és que les seves sardanes es fessin famoses. Però no s'ho van fer. I en canvi el que ell escrivia, bueno, per escriure alguna cosa, que eren aquestes melodies per gralles, per no sé què...
Com és la vida dels músics, eh? Sí, bueno, és... Morera, que volia que fos famosa la seva música simfònica, i van ser famoses les seves sardanes,
sí,
i aquí resulta que un compositor que volia que fossin conegudes i populars les seves sardanes va acabant sent popular la seva música per instrument de carrer, no?
Perquè al final és el públic el que, o l'obra en si, la que acaba dient per on va, i el compositor ja ens hi podem esforçar que la música va per on ella vol.
Esteve, del senyor Rius, què coneixies? Les tonades més populars? Com tothom?
Bueno, jo, quan abans has anomenat Vallpineda, que és del 65, jo coneixia la part sardanística, perquè ell tocava el flabiol des de l'any 64 a la Sitjadana, que s'havia creat. Jo el que coneixia més d'en Rius era ell tocant el flabiol. i les seves sardanes, que la Cobla Sitgetana sempre la, sempre la tocaven la quarta. Ell sempre posava la quarta, la sardana seva, perquè era la que es repetia. Perquè abans de la mitja part es feia un i un, doncs li feia il·lusió, diguéssim, evidentment. I això és el que jo coneixia més d'ell.
Unes quantes notes biogràfiques a partir precisament d'un petit treball que va fer amb l'Esteve i que va mereixer un reconeixement. Eh?
El Premi Recull de Blanes, de retrat literari. Entesos. Va fer molta il·lusió. Sí.
Doncs així n'està, la Ribera d'Ebre. Va néixer Manel Rius un 17 de gener del 1923, com ell mateix deia, el dia de Sant Antoni dels Burros. Primer pas doble, que ell mateix reconeixia que tampoc havia acabat de sortir del tot rodó, però que es veia interpretant molt, pas doble anomenat Fiesta Callejera. I el mestre Rius feia de pagès amb un carro, anava a vendre el Perelló, i ho va seguir fent acabada la guerra. Ell es va casar el 31 de desembre del 1949 amb Sofia Gallent, i el 1954 va arribar a Sitges. Es va instal·lar també en una parada al mercat municipal de Sitges, en una parada on venia alls i llimones al mercat, i a partir d'aquí, com amb molts músics, Esteve, vida de músic, sí, amb el mestre Pallarés, fent substitucions també amb el mestre Torrents, Antoni Nicolàs en Paisero, sí, que el va incorporar amb aquesta orquestra que es deia Riviera, sí, i en fi, fent tots els papers de l'auca sense deixar la parada del mercat.
Clar, no? No, era una època que, bueno, com ara d'alguna manera, però més difícil que ara, que ser músic professional només ho podien ser els que tocaven a l'orquestra del Liceu, els que tocaven a la Principal de la Bisbal i els que tocaven a les bandes militars. Per tant, tots els altres músics eren tenint un ofici i a més feien de músic, i el Manel era això, feia tot el cicle de l'any, ja des de les caramelles fins als pastorets, fent mil activitats, i per això sempre diuen que els músics dormim ràpid, perquè clar, això, tot això ho traien d'hores de son.
Entre altres coses, precisament esmenta la creació del gener,
sí,
d'aquest gener, que això molt probablement a finals dels 50, inicis dels 60, va sortir aquesta tonada que després es convertiria, vaja, amb la peça de referència a tot arreu, no? Què té aquest gener, doncs?
Té que és una de les primeres peces. Jo l'any no la sabia ni ell que la va escriure, eh? Jo calculo que és mitjans dels 60. I va escriure una melodia que... Ell va aconseguir fer una cosa que era difícil, que és escriure peces que resolguin bé, que tinguin una que s'enganxin molt bé a l'orella, però que siguin d'una complicació harmònica molt mínima, perquè si no les gralles no la podrien tocar. Però la gralla és un instrument que és rudimentari, és un instrument primitiu, no? I això ell ho va saber fer, i el gener va ser una de les primeres, amb la qual aquella peça va començar a sonar com si fos de tota la vida. I aquest va ser el mèrit, no? Per això el disc l'hem titulat La música anònima. Perquè sembla que sigui anònima aquella música, però no ho és, la va escriure un senyor.
Sí. A més, aquestes són cançons que et toquen un trosset i quasi la podries acabar tu. Els nens, vull dir, tu els hi cantes un tros i el que diu, el resolen tan bé que ja saps com acabarà. I això fa que sembli com algú ja conegut.
Propi de què? D'un músic d'ofici, no?
Sí,
d'allò que en diríem...
Bueno, és tenir gust en fer les coses, saber tenir la gràcia aquesta, no? I que tothom ho clavava, moltes melodies.
Ara que per uns moments hem parlat de les gralles, alguna vegada les colles es fiquen, no sé si dir, amb alguna aventura que és excessivament complexa per l'instrument?
Jo crec que sí, passa amb tot, passa amb tot, passa amb les gralles, passa amb els acordions diatònics, passa amb les cobles, passa amb tots els instruments populars, que no sé per què a vegades intenten, en comptes de fer servir aquell instrument pel que pot fer i agafar-ne un altre per fer una altra cosa, volen com fer més difícil el que pot fer l'instrument.
Ho dic perquè ho heu definit molt bé,
Sí,
Manel Rius, un músic que entenia perfectament que amb gralles podien fer determinades coses i adaptava el repertori a la capacitat de l'instrument.
Ara que dius això, que parlàvem d'en Blai, per exemple, és una conversa que he tingut amb ell.
Moltes vegades.
Sovint, no? He dit, els que toquen l'arpa, tu els has vist fent cercaviles? Dic, no, doncs per què us entesteu en fer segons què, no? Però també són la gent, els que proven això, que fan que l'instrument evolucioni, tot i que el resultat a lo millor no sé, però bueno, apreten.
Sí, no ho sé, jo com a compositor no ho acabo d'entendre, perquè no? Ara he de dirigir un concert amb una cobla i volen fer coses, ells en diuen modernes, que per mi no ho són de modernes. I llavors jo dic, per què voleu fer això amb una cobla? Però és que al final no volen tocar sardanes. I els dic, però les cobles toquen sardanes. Ja, però és que volem fer i això també acaba portant una mena d'esquizofrènia, entens sí. Què vull dir? Perquè llavors dius, bueno, pues,
té un punt de perversió,
té
això,
un punt de locura, perquè dius, bueno, doncs toca una altra cosa. I els Grellers, és veritat el que diu en Joan, això ha servit per evolucionar. De fet, tampoc la pots evolucionar molt més, una gralla, perquè la que la comences a alterar molt deixa de sonar com una gralla. Diguéssim, no? Si una trompeta en comptes de 3 pistons n'hi poso 40, bueno, pues, s'haurà convertit en un saxo, quasi, diguéssim. Vull dir que hi ha un punt que sí que és una... El que sí que fa és crear nous terrenys, això sí, no? Obre noves per espai, i és interessant tot això. Sí. No sempre és afortunat, però és veritat que són provatures.
Ho dic perquè a l'hora de trobar el repertori d'un músic com Manel Rius, també retroba d'alguna forma l'essència de... Un cert punt de partida de tot, no?
De tot això, sí.
De tot això.
Però nosaltres fem un truc amb el Retrio, que és que les, no, fem un truc perquè en aquest disc hi ha uns quants arranjaments de tots els membres del Retrio i uns quants més meus, perquè és un projecte que vaig plantejar jo, però tots ells han fet arranjaments. I aleshores la trampa que hem fet, que és lícita, és que nosaltres la melodia no hem tocat ni una nota. El que hem tocat ha sigut tot el de més, les harmonies, els ritmes, el caràcter. Clar, aleshores, com que les melodies, els temes es coneixen per les melodies, segueix sonant així aquest gener que acabem de sentir, bueno, hi ha la melodia, tot el de més està canviat completament, no? Però segueix sent el gener.
Perfectament identificable per tothom, perfectament assumible per tothom, i diríem que perfectament digerible per tothom, sí. No?
Exacte.
Que suposo que aquesta és una altra de les gràcies, sí. Que s'agafi una melodia tan popular que està tan interioritzada i que d'alguna forma es pugui fer un arranjament i que continuï mantenint-se amb aquesta... Amb aquesta...
Pots canviar-la tota, però intentar mantenir l'esperit.
Exacte, ens la continuem sentint nostra, no? Hi ha que aquí també un seguit de peces que ens diu també el mateix Esteve Molero, que va composar el Mestre Rius amb el seu playel de paret, sí. Amb el seu piano de paret. Totes aquestes melodies, ell les conservava, han estat difícils de localitzar. Com ha estat aquest treball per documentar tot això?
Jo això ho vaig fer fa moltíssims anys. I aleshores hi ha un metge i musicòleg que sempre arriba, que es diu Blasco Escollar. I ell n'havia recopilat no sé quantes.
Blasco Escollar, si no recordo malament, que va fer una peça en homenatge al 50è aniversari de l'Escola de Grellers, en una entrada de Grellers,
pot ser,
que va ser la darrera entrada de Grellers col·lectiva de totes les colles, que es deia Noces d'Or, si no recordo malament aquella peça, i la va composar Blasco Escollar.
Blasco Escollar, no? Doncs el Blas té aquest punt de recopilar, i hi havia molta música del Rius, perquè el Rius, com que l'escrivia sense pretensió, aquí està el tema, ell escrivia la música, li apuntava la data en comptes del títol, i bueno, clar, tampoc li... escrivia molt per intuïció. Una melodia d'aquesta, si estava inspirat, en un dia en podia fer 4. Ara, el dia que no estava inspirat, no n'hi sortia cap, diguéssim, no? Posava les dates, les tornava a mirar, entens? Vull dir, no li donava, no estava escrivint sinfonies, i ell ho sabia, diguéssim, no? No li donava més
transcendència. I no li donava més transcendència?
No li donava més transcendència. I també hi ha un moment que li passa amb aquests autors que són prolífics, que és que s'acaben plagiant a ells mateixos. És a dir, hi ha altres peces que són quasi el gener. Perquè va com
el temps i els propis grallers que les han tocat han triat, vull dir, han sobreviscut. Moltes es deuen haver quedat en l'oblit de peces d'en Rius, no? Perquè feia moltes, i han sobreviscut, doncs, les que s'han tocat més. I els que els grallers han anat a demanar, escolta'm aquella peça que vam tocar allà, i allà estan, i molts grallers que les tenen passades i no saben que és d'en Rius, però sí. L'han sentit de no sé on i tal. I moltes, doncs, a lo millor, doncs, mira, les van estrenar una vegada i adeu.
De tota manera, és una música molt identificable, la del Mestre Rius? O no? Ho pregunto, per el que deia en Joan, que hi ha músics que potser no saben fins i tot que davant tenen una...
Sí.
Ho dic per si d'alguna forma hi ha un cert...
Segur que si hi hagués un musicòleg que s'hi volgués dedicar, jo no sé si això tindria cap interès o no.
Salvant les distàncies, com quan aquí parlem, les peces de Jordi Panyella són molt identificables. Perquè tenen un esperit que tenen...
Sí, és veritat. Les harmonies i tal, sí, és veritat.
Joan té un punt allò. Tot el de Jordi Panyella sona sempre...
No, però perquè és el que diu l'Esteve, que ens acabem plagiant a nosaltres mateixos. Perquè tens el teu llibret de recursos, diguéssim...
Que sempre funciona.
I allò t'agrada, doncs acabes anant allà.
D'acord.
És un tema de gust.
Dèiem, però, amb Manel Rius també?
Sí, vull dir que i amb el Jordi Panyella, sobretot amb aquests músics que tenen aquesta vena popular i que tenen una...
Tan potent.
Una popular i una tècnica limitada, perquè això també els dona uns avantatges, a la vegada que uns desavantatges, no? El fet de no tenir més recursos compositius els fa...
Coherents amb el seu
estil.
Els
fa coherents en el seu estil. També, diguéssim, no? Aleshores, clar, un pot analitzar què fa que les peces del Panyella sonin a Panyella. No sé si això tindria cap interès, diguéssim, però es podria investigar. La dels Rius també.
I suposo també que molt segurs de les seves possibilitats i de no travessar determinats límits.
Clar, perquè a més ells escriuen perquè la música tingui acceptació popular. És a dir, quan Stravinsky escriu per Déu, diguéssim. No? Però ells no. Ells escriuen perquè es toqui. M'explico. Ah.
No es van equivocar?
No. No, hi ha músics de tot. Hi ha músics de tot. És més, vull dir, ells són músics populars i és el que a ells els agrada, a més, era la connexió amb el públic. El Jordi Panyella no sé si és tan important per les seves composicions com pel fet d'haver tirat endavant Caramelles durant tants anys. O sigui, no existiria una cosa sense l'altra.
Uh-huh.
És el músic que està amb el poble. M'explico? Això és el que els fa... És el que els dona sentit.
Amb els músics és menys evident, no? Però si ho compares amb altres tipus d'art... No tots els pintors fan la Capella Sistina, per dir-ho d'alguna manera, però necessitem molta gent pintant parets i fent... I és supervàlid. Hi ha molt poca gent que les pinti bé.
Probablement, si haguéssim conegut Miquel Àngel, potser haguéssim tingut una decepció. El caràcter, millor deixar-ho tal com està.
Sí. Però i trobar músics que hagin fet del seu art un ofici al servei del poble, al servei d'involucrar-ho a la societat i fer que aquestes músiques
i d'aquesta manera tan evident,
una utilitat social i lúdica, doncs això és fantàstic.
Hem començat per un gener, abans de continuar la conversa, un dels temes d'aquest CD que ens has portat, Esteve, quin? Per exemple.
No sé, un del Joan que es diu... Bueno, passa que no és tan conegut, és el Carrer Nou.
El Carrer Nou.
Un arranjament del Joan. A mi m'agrada molt. No, és una de les últimes peces que va escriure el Rius i que s'ha adaptat a Sant Pere de Ribes com a Vall de Bastons. Per exemple, el Carrer Nou.
El Carrer Nou. De Manuel Rius. La música anònima d'en Rius és un CD que va néixer per quines raons?
Va néixer arran del Premi Literari aquest que vaig guanyar.
Del Premi Recull?
Del Premi Recull, perquè en el fons els premis jo entenc que serveixen d'això de dinamitzar coses que potser d'altra banda no es farien, no? Com és la funció que haurien de tenir els festivals, que és donar suport no a coses que ja són famoses, sinó a que es passin coses, no? Penso que és, aquesta és la filosofia.
Doncs per festivals no serà, però sí, la majoria van en el sentit, em sembla, contrari al que acabes d'esmentar.
Perquè els directors artístics no entenen la responsabilitat social que hi ha darrere un festival. O sigui, han equivocat el concepte. Bueno, perquè el món va bastant equivocat en aquest sentit, però bueno, per l'origen d'això,
per aquella por a no tenir notorietat, o per aquella por a no sortir als diaris,
acaba
o per aquella
sent
por...
una mostra ja de lo que ja funciona. I en realitat tant, tots els projectes en realitat no haurien de ser així, perquè això voldria dir que no hi ha risc, i sense risc no hi ha glòria, diguéssim, no? Jo ho entenc així com a creador. Per tant, el premi a mi em va servir per, mira, doncs que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes em van dir ràpidament, escolta Esteve, els vaig anar a veure, Esteve, això per què no ho fem una separata de la Festa Major, que Ribes sempre s'ha dit a un text, d'acord, i què fem per presentar la separata, un concert de gralles? I dic, no, espereu-vos, gralles ja en sentim a cada Festa Major, per què no fem una cosa amb el Retrio de versionar les seves coses, perquè sóc un fan del Retrio, perquè m'agrada molt com fan sonar les peces, sobretot els seus arranjaments de coses catalanes, coses del Morera, m'agrada molt com ho fan. Els hi vaig proposar i vam fer un concert a Ribes de, que en aquell moment es deia Manuel Rius i el seu temps, a temps de jazz. I d'allà va sortir la idea posteriorment de fer-ne un enregistrament. És a dir, a partir d'un petit motiu, a vegades els creadors el que necessitem és no una gran subvenció, no un petit motiu. I a partir d'aquí ja anem tirant.
Un esquer per desenvolupar,
una,
no?
Una manera, sí. Jo ho veig així.
Com se cerca el repertori per formar part d'aquest disc?
Jo el repertori el vaig plantejar fàcil. Els hi vaig plantejar amb els músics que arrangessin, que cadascú tria un.
És que està agafar peces d'en Rius i les que coneixem, vull dir, hi ha unes obligades i l'altre pues, el que ens neix inspirant, no?
Sí, i també em va agradar de contextualitzar en Rius, i per tant en el disc hi ha una peça del Gabriel Pallarès, que va ser un dels seus mestres importants, una altra del Manuel Torrents, perquè en el fons els músics aquí ara, el Rius el tenim molt ubicat al Retiro, però en realitat els músics tocaven a tot arreu, és com hi ha una cosa a Barcelona que passava,
vaja, en Rius va tocar
a tot arreu,
tot arreu.
Les caramelles anava
amb el patronat i tocava amb la Sitgetana i tocava amb els Grallers,
vaja,
Panyella dirigia i ell tocava la flauta i els músics de la Sitgetana pues, agafaven els altres instruments,
totalment, patronat. Per tant, per això mateix també hem volgut incloure, a part de Manuel Torrents del Prado, Jordi Panyella, perquè és un altre músic amb qui van tenir contacte, i per tant hi ha aquests tres músics perquè el fenomen Rius s'explica a Sitges, és a dir, va néixer a Ginestar, va morir a Ribes, però el seu sentit musical s'explica a Sitges perquè va ser un músic que ha existit, el que hem rebut gràcies a l'escola de Grallers. Sense l'escola de Grallers ell no hagués escrit per Grallers, perquè un instrument que es recuperava, feia falta algú que escrivís peces fàcils i que funcionessin que fossin fàcils tècnicament, i ell estava allà
i l'escola de Grallers les ha seguit tocant.
Sí.
Aquí està. I les han escampat
per tot
Catalunya. Sí.
Clar, o sigui, no és només que les han mantingut aquí, sinó que les han popularitzat, i ara te'n vas a qualsevol poble de Catalunya i toques el gener i la gent la coneixen.
No deu haver bestiesa, eh? Drets d'autor, pujant gener?
Drets d'autor és un tema que hauríem, si vols, un dia de parlar-ne llargament.
Sempre ens ha cridat l'atenció, això, perquè bueno, quantes vegades es deu haver interpretat el gener?
Sí.
Des d'aquests finals dels 50, principis dels 60 en endavant,
sí, està clar.
Però centenars, milers de vegades es deu haver interpretat el gener. Sí. El gener, el febrer, i en fi, tot el que el cap de creu i tantes, no?
Passa que, clar, hauríem de parlar de què són els drets d'autor, per què existeixen i què és l'ESGAE.
I qui els gestiona, exacte.
Ho dic fins i tot per si en el seu moment, de la mateixa manera que explicaves, Esteve, doncs bé, s'escrivia, es feia i vinga, va, comenceu a tocar, i no es pensava tant en aquestes coses.
No,
i fins i tot el músic ni hi pensava, i això es feia perquè ni molt menys.
Ni molt menys.
Ni molt menys.
No. I a més són peces que es toquen al carrer, que es... És a dir, no, la gent no paga entrada per sentir-les. Això, vull dir, és una qüestió...
D'acord.
És una qüestió... Sí.
No m'era curiositat,
això. Sí. Però en realitat els drets d'autor s'inventen perquè a Espanya és un senyor que es deia Sinesio Delgado, i es van inventar la societat perquè ells escrivien sarsueles. Aquella sarsuela podia durar un any o 15 dies. I el músic cobrava igual. aquí té un sentit el dret d'autor, perquè hi ha un guany extra. Si no, és una perversió que n'hi ha uns quants, el Ramoncín i d'altres, que no són músics, que gestionen el que fem els músics. Per tant, és un tema molt, molt delicat, els drets d'autor. Sí.
Tornant al disc...
És més, m'agradaria haver vist la reacció, per exemple, d'algú com en Rius, si li haguessin de dir, ara fas una cançó, perquè d'aquesta cançó la gent pagaran per escoltar-la. Mm. Ostres, no sé si... la reacció que hagués tingut, no, aquest home, perquè no ho feia per no, cobrar
no.
És com raro.
Sí, i de quan es composava per el gaudi d'això, sí. De poder escoltar-ho
per... popular aplicat a la música popular és
exacte.
La satisfacció més gran del músic en realitat és que del compositor és que la teva música es toqui, i aquesta és la satisfacció. Si hi ha diners entre mig, millor. Jo tenia un profe d'harmonia que em deia, la gran desgràcia teva és que faràs la mateixa feina que fas encara que no cobressis. És la desgràcia dels músics.
És veritat.
Per això sempre ens regateixen.
I que després et diguin, com que t'agrada.
Clar, aquí està la desgràcia.
Com que tu passes bé.
La desgràcia del músic és aquesta.
Que és escoltar,
que ho faries igual.
Escoltar unes quantes frases d'aquest tipus. Hem parlat de Gabriel Pallarés, hem parlat de Jordi Panyella, com a dues de les persones, diguem-ne, que més imbrincades en aquesta, en aquesta relació amb Manel Rius, i qui som presents d'alguna manera també en aquest, en aquest disc. El procés d'enregistrament, de confecció, ha anat molt ràpid tot això, Esteve?
Sí. Vols explicar-ho tu, Joan, una mica com vam gravar?
Més ràpid, bueno, accelerat. Hem anat sota... Sí, hem tingut...
Sí, un pim-pam i...
Sí, home, el disc està gravat en una sessió, en un dia, a Vilanova, i bueno, un dia però intens i llarg i això, i hem fet sessions d'assajos, l'Esteve portava els arranjaments, portava, mireu, aquesta cançó anirà per aquí, anirà per allà, no sé què, bueno, una olla de grills,
d'acord,
però ha estat un
treball molt en comú, no?
Sí, també hi ha hagut una part de, i també molt en comú la producció, és a dir, ha intervingut l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i ha intervingut una entitat molt important que es diu els Xulius de Sant Pere de Ribes, que ha donat suport, sense ells no s'hagués pogut tirar endavant, perquè van fer la primera empenta, no? L'Ajuntament de Sitges també ha participat, l'Ajuntament de Vilanova, hem gravat a l'auditori de Vilanova amb un piano de mitja cua, és a dir, empreses privades, és a dir, ha sigut una cosa quasi com la seva música, molt popular també el procés del disc.
L'Esteve ha anat a picar moltes portes.
Sí.
A totes han contestat de bona manera.
Quasi totes sí. Sí. Perquè és que si no... Bueno, si no és molt difícil, perquè jo no entenc, no podem anar demanant caritat als músics, és a dir, ai, ajudeu-nos a fer un disc, no, és a dir, hi ha aquest disc, vols sumar-te a aquesta història o no? Perquè és que si no, al final, la misèria porta misèria, entenc jo, no? I hi ha un punt que aquest disc, jo no el faig per la meva pròpia glòria, ni per la pròpia glòria d'en Rius, es fa perquè una aportació més a la música, no? Doncs, bueno, qui s'apunta a fer això?
Escoltem una cosa més? Va.
Tria tu, Joan.
Tria tu. Jo.
A veure què.
Hem parlat de...
Giravals, deies abans.
Giravals? Doncs vinga, va. El Giravals sí que sona bastant diferent.
Sí, sona com una samba, concretament.
Sí, aquest és diferent dels que hem fet.
Vinga. Doncs perquè sortís l'Esteve amb el trombó al carrer, iau, i uns compassos del cap de creu,
i anar fent.
I a veure qui s'hi afegeix. I a veure si els gegants s'hi afegeixen, eh?
I s'afegirien i tant.
S'hi afegeixen, que és el que ens comentava fa un moment en Joan, gener, febrer, cap de creu. Clar, això és la Trinitat de Manuel Rius, sí, a Sitges, eh?
Aquí Sitges sí.
Aquí Sitges sí, eh? A Vilanova ens deies...
A Vilanova hi ha altres temes, com per exemple un que es diu Vilanova, el Giravals, a Vilafranca hi ha...
El Giravals, que és el que escoltàvem ara, eh?
Ah, també, el Giravals. A Vilafranca també n'hi ha algunes altres, que em sembla que n'hi ha una que la fan servir amb un... No me'n recordo bé, perquè tampoc no sé quina és, que fan servir amb un ball de no sé què. Vull dir que a diferents llocs hi sonen diferents coses dels rius. Ara, les famoses, entre les de Sitges, Vilanova, Riu, serien 10.
Aquesta extensíssima producció.
200, eh? Clar, n'hi ha moltes que jo com a arranjador les comences i dius, això comença igual que l'altre. De fet, el que hem tocat, aquesta de Giravals, i en gener comença molt semblant. Després... són diferents, no?
D'acord.
Sí, sí.
Tots heu arranjat alguna cosa, eh?
Sí.
Ens deies?
Sí, sí.
Pels que no hi estem avasats, qualsevol músic és un bon arranjador?
No.
I al revés, no tots els bons arranjadors
són bons intèrprets,
exacte. Ah, sí. Vull dir, no sé, són coses diferents, no?
Jo estic llegint ara una biografia d'un lladre, que era l'Eric el Belga, que vivia a Sant Pere de Ribes. I el tio era falsificador. I el tio diu, jo per poder falsificar he de ser un fan de l'original, si no, no em puc posar al cap. Un bon arranjador ha d'entendre molt bé i estimar la música que arranjarà. Si no, pot escriure notes, però no escriu música. I jo ho veig moltes vegades. De sentir música que està arranjada. Bueno, sí. Tant si val 3 com 23.
Simplement, d'acord.
Però posar-se on hi ha l'essència, és allò que abans parlàvem de Miquel Àngel, no? No, de qui parlàvem abans, de la Capella Sixtina.
Sí.
Doncs que molts d'aquests artistes, els escultors precisament, deien, jo veig l'escultura en el marbre. Si en aquell marbre no hi ha aquella escultura, jo no la puc fer. Una mica és aquesta idea, no? La música està allà. Aquest arranjament, o el fas així, fes-me d'això una samba, no? D'això no puc fer una samba. Mm-hmm. La puc fer, però serà una...
També una sort, per exemple, nosaltres amb el Retrio, no? Quan ens posem a fer un arranjament, és que ningú ens obliga a fer aquella cançó no volem.
D'acord.
Llavors, triem què fer i com fer-ho. Sí.
Perquè en porteu un munt, Joan?
El què?
Que en porteu un munt d'arranjaments, eh?
Portem molts. Però jo tinc una carpeta a l'ordinador... que n'hi ha 5 o 6 vegades més de coses fallides, o que dic, no m'acabo de creure, o no sé, saps? O es queden allà durant un temps i després l'agafes, perquè no tenim data d'entrega. En aquest disc sí que hem tingut data d'entrega, i l'Esteve per això és molt professional amb això i ho té molt clar, però nosaltres per exemple no tenim dates d'entrega. Llavors és, quan fem una cosa, és fem aquest perquè, mira, perquè la cançó agrada, perquè l'hem tirat cap aquí i ha sortit bé, llavors clar, ens agrada, perquè el resultat que surt és sense pressió.
Alguna va caure del llistat inicial?
No, perquè
veritablement les que ja havíeu escollit...
No, perquè cadascú va escollir.
Va escollir. Per això dic, no van fallar les que varen ser escollides.
No, però potser comences la peça per un camí i les tripes...
I vas
per un altre, exacte.
Ja no va arribar a l'assaig.
A l'assaig no han arribat.
No han arribat, en tot cas.
Però això ja hi ha temps fallits, clar. Sempre. Comences una cosa així, no, verd, no, groc, vinga, som-hi.
El disc ha començat a rodar, no, ja?
Sí.
Per alguns concerts, sí, evidentment, abans del concert d'aquest divendres a Sitges,
sí.
N'hi ha hagut?
Bé, vam presentar el disc el dia 1 a Sant Pere de Ribes, i aleshores, ara el dia 15, fem aquí Sitges. Després, a la temporada de la temporada musical de l'Auditori Eduard Toldrán, anem a tocar.
D'acord. Feu aquest pack, eh?
Sí, sí.
Tu, Esteve i Retrio, eh?
Sí, perquè em sembla que és la... Em sembla que el Retrio és qui havia de fer aquest disc, perquè està molt en el seu llenguatge. Està molt en el seu llenguatge. I penso que per això és una de les virtuts d'aquest disc, que no hi ha res forçat.
Escolta, quan vareu coincidir per primer cop?
Mira, l'altre dia et vaig enviar una foto,
sí,
d'una jam session de l'any, vés a saber quan. Vull dir, clar, l'Esteve és d'aquí, de Sant Pere de Ribes, que és un poble que hi ha, bueno, pels sitgetans que no ho sàpiguen, està a prop, està a prop, viu darrere les muntanyes, i ara és sitgetà. Doncs és fàcil, els músics que viatgem ara... per tot el món, coneixíem Ribas i ens vam conèixer fa temps.
Ara vius a Sitges?
Sí, jo he fet molts toms i ara fa un parell d'anys que visc a Sitges. I aleshores, clar, nosaltres ja ens coneixíem, però el fet de viure aquí, vulguis que no, et posa més en contacte, doncs, he donat classes al Retiro, he estat més en contacte amb el Joan, he estat molt més en contacte amb l'Òscar Ferret, amb el Tinyo...
Per tant, hi ha hagut moltes més possibilitats de...
Ja prèviament al Retiro ja havíem fet alguna cosa... tots juntets però mai sent el Retrio, diguéssim, no? Per separat, junts però separats, i aleshores, doncs clar, ha sortit molt fàcil.
L'altre dia mateix l'Esteve va venir al primer concert que es va fer als museus, aquests que fem cada dimarts a les 7, avui, per exemple, va venir ell, i vam tocar un parell de peces del disc i, bueno, mira, si algú el vol abans del dia 15, avui es poden passar.
Exacte.
I el vendrem allà.
Exacte, perquè allà també el vam tocar la setmana passada, sí. Per tant també es van vendre discos.
Exacte.
Ara es tocarà aquest dia. Vull
encara
dir...
es venen discos, eh?
Sí, no, és clar, és que en els directes...
Però els concerts. I no només el jazz, els grans artistes compten amb les gires per vendre els discos, no?
Sí, i a més la gent li fa il·lusió que els firmis, perquè clar, no només és la música, no és
l'objecte físic,
sí. Sí, és com lo del e-book i el llibre, eh? Vull dir, no sé, si tu la teva nòvia et regala un dia un llibre amb e-book per Sant Jordi, potser no et fa la mateixa gràcia.
Per descarregar,
No ho sé, clar, perquè no el pots signar. Ah. Hi ha un punt de l'objecte, no?
Sí.
Després que te'l llegeixis o no és un altre tema.
Digues.
No, és que això és un tema curiós perquè els grups aquests de pop i tal, abans es feien famosos a través dels discos i llavors... gràcies als discos tenien molta gent als concerts, no? I la gent, i ara molta gent van als concerts perquè ho han sentit per internet, la música, per la tele, el que sigui, i llavors s'emporten el disc, i aquest disc és un record d'aquell concert.
Sí, senyor.
És un record. S'ha invertit l'ordre.
S'ha invertit.
Ara tu vas, abans la gent anava amb el concert amb els discos, que els firmessin el disco que havien estat sentint durant mesos, i ara la gent va al concert i compren allà un disco i se l'emporten com un record d'aquell moment, i per això als concerts es venen molts discs, perquè la gent se l'emporta i és un record. Potser, jo què sé, igual no l'escolten, igual no l'escolten a casa,
potser,
però és aquell record, i quan el tenen allà, vaig anar a aquell concert i em va agradar, doncs molt bé, ja està, ja fet.
Divendres 15 a la platja Sant Sebastià, la música anònima d'en Rius. Va, per acabar,
què hem dit que posàvem per acabar? No me'n recordo. A veure, podríem posar per acabar una que és una melodia molt famosa, que no és d'en Rius, però és una melodia molt famosa, i he fet una prova. La cantes a Sitges i la gent la continua. La cantes a Ribes, al principi la gent la continua. La cantes a Vilanova, al principi, i la gent no continua. És una peça de Manuel Torrents, que és Les Fúries de l'Infern.
Home, és que si a Sitges no es continua amb Les Fúries de l'Infern.
Sí, però és curiós perquè ens sembla que és de sempre, i en canvi Vilanova canta estarara, ta, 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 i no continuen. És curiós, no?
Ja tenen una altra.
Doncs vinga, amb Les Fúries de l'Infern de Manuel Torrents, d'un altre Manuel. Però Manuel Rius, protagonista aquest divendres... Esteve, gràcies. Joan, gràcies. Arribarem a les 12 amb Les Fúries de l'Infern en ple mes de juliol, eh? Ja hi havia una gran pel·lícula que es deia Navidades en Julio. Doncs ens retrobem demà a les 9. Que passin un molt bon dia.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.